Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Els marinals han hagut aquest matí de fer una reunió. S'han trobat a la seu de l'Agència de l'Habitatge per abordar la problemàtica de 170 pisos amb aluminosi i carbonatació. Tot plegat després de concentrar-se a les portes de la seu de l'agència al carrer Diputació de Barcelona. Una trobada amb responsables de l'organisme que ja ha finalitzat. El nostre company, el Pere Gallifa, és amb ells i té l'última hora. Molt bon dia, Pere.
Bon dia, Núria. Doncs sí, el portaveu del moviment, Jaume García Arija, el regidor Ramon Vidal i el responsable d'Espai Públic, Xavi Guerrero, han protagonitzat aquesta primera trobada amb els directius de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per trobar una data, per seguir parlant, per solucionar el problema d'aquests veïns de Sabadell.
Gràcies, Pere. De seguida tornem amb tu perquè ens expliquis més detalls de com ha anat el matí. Nosaltres repassem la resta de titulars amb l'ajuda de la Rocío García a les vies de so. El PSC demana conèixer quin és el dispositiu d'estiu previst per al Taulí. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Els socialistes han entrat una bateria de preguntes al Parlament per conèixer quants llits i quiròfans tancaran. L'Hospital de Sabadell insisteix que cada any s'aprofita l'estiu per fer millores al centre sanitari i que aquest 2018 no serà diferent. Tancarà un total de 52 llits entre el 15 de juliol i el 15 de setembre per fer obres a la cinquena planta.
Ricard Ostrell deixa Catalunya Ràdio.
El periodista sabadellenc farà el seu últim al suplement el 22 de juliol i no renovarà amb l'emissora de cara a la temporada que ve. Ostrell ha decidit prendre's un any sabàtic lluny de la ràdio pública per encetar nous projectes a partir del setembre. L'extreballador de Ràdio Sabadell porta uns dies de baixa, un temps que li ha permès meditar la decisió que s'ha conegut avui.
Valentín Merchant, il·lusionat amb el seu retorn al Sabadell.
El jugador de Martorell, quart fitxatge confirmat per a la temporada que ve, es mostra convençut que el centre d'esports lluitarà per les primeres posicions.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Previsió del temps per les pròximes hores. Jordi Toda, molt bon dia.
Hola, doncs tarda de dijous, que des d'un punt de vista meteorològic vindrà dominat per l'ambient força assolellat en general, però també amb el creixement de nuvolades que afectaran, per exemple, a punts del Pirineu, del Prepirineu, del quadrant nord-est, també punts del prelitoral, i seran a l'interior, sobretot del quadrant nord-est, on puguin aparèixer alguns ruixats. Alguns d'ells serien forts acompanyats de tempesta, però en general serien febles. Durant el vespre es formaran nuvolositat de tipus baix al litoral i al prelitoral central. Avui la temperatura màxima serà una mica més baixa que l'enregistrada ahir. Als dos extrems del país bufarà el mestral i la tramuntana, el vent serà de domini de component sud a la resta del litoral. De cara a demà, les primeres hores del matí vindran marcades per la presència de forces núvols baixos al quadrant nord-est, força sol a la resta amb l'aparició d'alguns núvols alts. A partir de migdia, un altre cop creixement de nuvolades al Pirineu, Prepirineu, al quadrant nord-est i també a punts del prelitoral, i no descartem la presència d'algun ruixat, també demà la presència potser d'alguna tempesta. Tot i amb això, les precipitacions demà serien menys importants. Demà la temperatura mínima seria similar, la temperatura màxima que començaria a pujar. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I actualitzem ara la informació del transport públic. Eva Malús des del Transmet, molt bon dia.
Metropolitana de Barcelona, segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que continuen els treballs de millora a la línia Barcelona-Vallès S2 de ferrocarrils de la Generalitat. Per facilitar els desplaçaments s'ha habilitat un servei d'autobús substitutori entre Sant Quirze i Can Feu Gràcia. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Molt bon dia. I pel que fa a la circulació viària, ara mateix Trànsit informa que s'ha obert el carril a l'A7 que s'havia tallat a conseqüència d'un incendi forestal. La circulació a hores d'ara ja està normalitzada, tot i que en algun tram hi ha circulació lenta. Tornem a Barcelona quan són 2:45 de dues. Allà hi tenim el Pere Gallifa, que ens explicarà l'última hora de la visita d'aquesta delegació dels veïns dels Merinals a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per demanar una trobada amb els seus responsables. L'objectiu és trobar una solució consensuada per als 170 habitatges d'aquest barri de Sabadell que pateixen danys estructurals. Com dèiem, una primera trobada que acaba de finalitzar i que ha comptat amb representants polítics també del consistori a dins. Pere Gallifa, molt bon dia de nou.
Bon dia, Núria. Una primera reunió que no estava prevista i que ha nascut fruit de la reivindicació que els veïns de Raona Merinals han dut a terme davant de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i que ara mateix s'està traslladant cap al Parlament, al parc de la Ciutadella. Els veïns han aconseguit una altra reunió de caràcter més seriosa amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i també amb el director d'Habitatge, Jaume Forn. I aquesta reunió hauria de ser la que servís per portar una solució definitiva a aquest problema que fa anys que arrosseguen els veïns de Merinals. Des del seu punt de vista, la solució passaria pel fet d'incloure 7 blocs d'habitatges més al pla de demolició finançat per la Generalitat per construir nous edificis. I és que les 170 famílies afectades tenen por que els caigui el sostre a sobre arran de l'oxidació, la carbonatació i la luminosi que presenten els seus immobles des de l'origen, quan es van construir als anys 50.
Gràcies, Pere, per aquesta última hora. Ara us desplaceu al Parlament. Més informació d'aquí a una estona al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm. Adéu.
Adéu, bon dia.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Anem a d'altres temes. El PSC de Sabadell posa l'alerta sobre el possible tancament de llits i plantes a l'Hospital Taulí durant els mesos d'estiu. Els socialistes es queixen de la falta de resposta per part de l'Ajuntament, que no ha fet declaracions al respecte. Davant d'aquesta manca d'informació, diuen, per part del consistori, el PSC ha plantejat una bateria de preguntes a la Generalitat sobre els plans de l'estiu per al Taulí.
Els socialistes han explicat que diferents pacients de l'hospital els han alertat que de cara a aquest estiu es vol tancar alguna planta del centre. Amb aquesta informació, Pol Gibert, primer secretari del PSC, ha volgut denunciar la situació que l'hospital pateix, tant a l'estiu com al Nadal, quan el Taulí es queda amb un servei d'urgències col·lapsat i unes llistes d'espera que arriben fins als 12 mesos. Gibert ha denunciat que l'Ajuntament, tot i formar part de la direcció de l'hospital, no ha donat cap explicació sobre quin serà el pla d'acció de l'estiu al centre.
No, nosaltres entenem que seria normal que en alguna junta o en algun fora, diguem, ens expliqués de manera rutinària, no, cada estiu, doncs, el pla que hi ha, ja que l'Ajuntament participa de la direcció del Taulí, no? I en comptes d'això, doncs, no sabem res, i per tant també, on que la gent ens ho pregunta, doncs volem tenir informació per poder explicar-ho tranquil·lament. I és un tema sensible, creiem que cal explicar-ho amb dades i no fer demagògia.
Davant aquesta falta d'informació, el PSC ha demanat a la Generalitat quin serà el pla d'acció a seguir durant els mesos d'estiu per evitar que l'hospital quedi sota mínims.
Des del Taulí han explicat a Ràdio Sabadell que efectivament aquest estiu es tancarà la cinquena planta de l'edifici per tal de realitzar reformes amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat del centre. Aquest tancament, però, es farà per fases. Primer es tancarà una meitat de la planta i després l'altra per no deixar sense assistència els 52 llits situats en aquesta planta, la cinquena. Des de l'hospital defensen que cada estiu es tancar una zona del centre per fer-hi reformes amb l'objectiu de millorar l'edifici. Aquesta operació es durà a terme del 15 de juliol al 15 de setembre.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
El concurs Coinnovem, orientat a descobrir projectes innovadors per al desenvolupament urbà de la ciutat, creix de cara a la segona edició. El certamen comptarà aquest cop amb dues categories, una que reconeixerà productes ja implementats i una altra per a idees que encara no han estat aplicades. Tot i això, manté l'essència de la primera edició d'obrir-se al conjunt de la ciutadania i no només a professionals de la innovació. En té tots els detalls la Karen Madrid. Bon dia, Karen.
Bon dia. Qualsevol persona de més de 14 anys pot participar al Coinnovem amb projectes que donin solucions o respostes a necessitats relacionades amb la mobilitat, la participació, l'economia circular, l'administració electrònica, el medi ambient, el turisme, la salut o l'esport, entre d'altres. El regidor d'Innovació i Ciutat, Miquel Soler, confia que la convocatòria servirà per descobrir el talent de Sabadell.
Vimos mucho potencial en la investigación que habíamos hecho, la gente también.
Sembla que no podíem escoltar Miquel Soler. En tot cas, el Coinnovem estarà obert fins al 31 d'octubre i funciona en paral·lel al concurs català Smartcat Challenge, que aquest any se centra específicament en Sabadell. És una novetat que suposa tot un honor per la ciutat. Els guanyadors dels dos concursos es coneixeran al novembre.
I ara us expliquem que el periodista sabadellenc i antic treballador de Ràdio Sabadell, Ricard Ostrell, estarà un any allunyat dels micròfons. Ostrell deixa el programa El Suplement, que dirigeix i presenta des de fa 3 temporades. Així mateix, també ha anunciat que marxa de Catalunya Ràdio, emissora on treballa des de l'any 2009.
Tot i no voler fer declaracions, Ostrell ha confirmat a aquesta emissora la seva decisió d'agafar un any sabàtic per agafar forces. L'objectiu del sabadellenc de 27 anys és preparar un nou projecte de cara a la temporada següent, malgrat no especificar en quin sentit anirà. De fet, en els últims mesos, Ostrell ha fet una mica de tot, des de televisió fins a incursions en el món de la literatura, amb el seu Sense tu. La decisió de deixar la ràdio, mitjà on es mou des que tenia 13 anys, arriba en un moment de crisi personal que l'ha portat fins i tot a agafar la baixa. De fet, en les últimes setmanes no ha pogut presentar el suplement, malgrat que confia en poder tornar-ho a fer abans que s'acabi la temporada, el 22 de juliol.
I no és l'únic periodista sabadellenc que viurà canvis professionals de cara a la pròxima temporada. L'Eix Pariser, responsable de la part esportiva del programa televisiu 8 al dia, també abandona el projecte.
Pariser, expresentador de Fora de Joc, deixa 8 TV arran dels ajustos de la cadena que impliquen la marxa de diferents treballadors. Davant d'aquesta situació, Pariser podria tornar a RAC1.
Altres notícies en format més breu. L'excap de colla dels Saballuts, Martí Rovira, ha declarat avui als jutjats per un suposat delicte de desobediència i resistència a l'autoritat.
Rovira va ser identificat per la policia municipal durant un acte per demanar la llibertat dels presos independentistes el 15 de maig passat. L'excap de colla dels Castellers de Sabadell lamenta la repressió dels drets, diu, que pateix Catalunya.
Jo crec que almenys el que pensem és que obeeix doncs, a una pràctica sistemàtica de repressió de la llibertat d'expressió i que siguin petites coses, doncs en petits moments doncs van intentant filtrar la por a la gent que està reivindicant doncs la llibertat dels presos polítics.
Els policies que el van identificar ja han explicat davant del jutge que Rovira no havia estat agressiu ni tampoc havia mostrat cap tipus de resistència.
La Caixa beca 2 estudiants sabadellenques perquè puguin fer els estudis de doctorat.
Es tracta de Maria Isabel Espejo, que cursa el seu doctorat en biomedicina a la Fundació Centre de Regulació Genòmica, i Tiffany Onya, que fa doctorat en biomedicina a l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pissunyer. Els becaris formen part de la primera edició del programa del doctorat Infinit de la Caixa, que atorga 57 beques per a joves investigadors nacionals i internacionals.
L'Incasòl invertirà més de 16 milions d'euros en la construcció de gairebé 150 pisos públics.
Una de les promocions es farà a Sabadell, estarà ubicada a la Ronda Europa de Can Llong i suposarà la construcció de 34 habitatges. Aquestes promocions seran gestionades per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
I la multinacional sabadellenca Fluidra fa efectiva la seva fusió amb la companyia nord-americana Zodiac Pulse Solutions.
La nova empresa tindrà unes vendes d'aproximadament 1.300 milions d'euros. La nova societat, que mantindrà el nom de Fluidra, podrà créixer gràcies a la seva àmplia gamma de productes i la seva presència mundial en més de 45 països. La seu es mantindrà aquí a Sabadell.
El cicle de concerts del Club Embassat arriba un estiu més a la ciutat. Durant 2 vespres d'aquest mes de juliol, la música omplirà el mirador del Museu del Gas amb concerts de rock local, com per exemple el d'avui a càrrec del grup sabadellenc West Trip.
Per tercer any consecutiu, el Club Embassat torna a instal·lar-se a Sabadell. El festival busca la proximitat entre músics i espectadors en l'acollidor mirador del Museu del Gas, un espai que, segons els organitzadors, és una de les claus de l'èxit d'aquest festival. El Club Embassat va néixer amb l'objectiu de fer conèixer a aquests espectadors grups poc coneguts, a diferència del Festival Embassat, que porta a la ciutat músics més consolidats. I així ho ha fet durant aquests 3 anys, que en el festival s'hi ha pogut veure tot un ventall d'estils musicals diferents, tal com explica Arnau Solsona, director del festival.
Durant aquests anys de club s'han programat de tot, des d'artistes locals, com bé deia, més d'electrònica, més rock, música africana, hem passat amb tots els bancalls. I aquest any apostem molt pel rock and roll ben fet, però ha anat així, no ha estat més buscat del compte ni res. Tot la fi.
Així doncs, aquest any ens presenten a dos grups de rock. Per una banda, avui al vespre actua West Trip, un grup sabadellenc que amb el seu rock evoca la música dels anys 60 i 70. I la setmana que ve, Dani Vega presenta el seu projecte en solitari. Per a tots aquells interessats, avui a les 8 del vespre al Museu del Gas, concert d'West Trip.
Són 2:45, l'actualitat més enllà de la ciutat. I comencem amb una última hora que acabem de conèixer. La companyia Ryanair acaba d'anunciar una vaga els dies 25 i 26 de juliol, el dimecres i el dijous 25 i 26 de juliol. La vaga està convocada a Espanya, Portugal, Itàlia i Bèlgica el dia 25 i el 26, en canvi, Espanya, Portugal i Bèlgica, però en aquest cas no a Itàlia. És l'última hora que, com us diem, acabem de conèixer aquesta vaga de la companyia aèria Ryanair en plenes vacances d'estiu. El president de la Generalitat, Quim Torra, demanarà una segona reunió a Pedro Sánchez per a la tardor al Palau de la Generalitat.
Així ho ha avançat a la sessió de control al govern que té lloc avui al Parlament. Pel que fa a la trobada del 9 de juliol a la Moncloa, Torra ha avançat que entre els temes que plantejarà el president espanyol hi ha l'autodeterminació, les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional i la situació dels líders empresonats i a l'estranger.
Només el 7,6% dels militants participen a les primàries del PP.
Un 66.000 militants del Partit Popular s'han inscrit per votar per primera vegada a les primàries del partit. Dels 6 candidats, els 2 més votats passaran a la votació final, que es farà d'aquí a 2 setmanes. Els candidats millor posicionats per ocupar el lloc de Mariano Rajoy són Soraya Sáez de Santa Maria, Dolores de Cospedal i Pablo Casado.
El jutge ordena l'ingrés en presó de l'empresari José Luis Ulibarri per presumpte frau en temes de trànsit.
El jutge ha pres declaració aquest dimecres en dues tandes a 9 dels 50 detinguts dimarts en l'operació policial i va ordenar l'ingrés a presó sense fiança per 3 d'ells, mentre que la resta han quedat en llibertat amb mesures cautelars. La causa, que continua secreta, està oberta per delictes de prevaricació administrativa, frau a l'administració pública, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, revelació d'informació privilegiada, falsedat documental, suborn, alteració de preus de concurs públic i pertinença a organització criminal.
I ara us expliquem que la línia R15 de Rodalies, que està tallada des d'ahir entre Móra la Nova i Pradell, continuarà tallada almenys fins demà. Recordem que ahir a la nit va descarrilar un tren de mercaderies, es van sortir de la via 4 vagons i un d'aquests van bolcar. Les difícils tasques per buidar les vies han comportat el tall de la circulació de trens. Per això, Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera fins a Reus i també fins a Falset. I dades econòmiques, els catalans destinen la meitat del seu sou a pagar el lloguer de l'habitatge, segons el portal immobiliari Fotocasa.
Els catalans han de destinar el 50,5% a pagar la renda del lloguer del pis, segons un estudi de la immobiliària Fotocasa i Infojobs. Fotocasa, a més, assegura que Catalunya és el territori espanyol on més car és el metre quadrat, amb un preu de 12,39 euros. Madrid es situa en segon lloc, mentre que Extremadura han de fer menys esforços.
Busquen l'autor d'un tiroteig al barri del Carmel de Barcelona.
Han començat la recerca de l'autor dels fets que haurien succeït al carrer Llobregós. Durant el tiroteig haurien hagut 2 ferits, segons informacions de la ràdio local Horta-Guinardó. Els Mossos creuen que és un tema relacionat amb la delinqüència comuna.
I és un dels temes d'aquesta setmana, el presumpte frau en el trasplantament de fetge de l'exjugador del Futbol Club Barcelona, Erika Vidal, després de sortir ahir al pas de les informacions que deien i que apuntaven a que el trasplantament podria haver-se fet de manera il·legal. Avui Vidal ha publicat una imatge a les seves xarxes socials per demanar respecte cap al seu cosí, que li va cedir part del seu fetge perquè es pogués recuperar del càncer que patia. La Fiscalia també ha demanat que es pugui reobrir la causa que a principis d'any va ser arxivada per investigar aquesta possible compra il·legal d'un fetge, tal com revelaven ahir algunes informacions periodístiques arran d'unes converses intervingudes a l'expresident del Futbol Club Barcelona, Sandro Rossell. I en clau internacional us expliquem que els nens tailandesos atrapats en una cova reben les seves primeres lliçons de bussar. veig.
Els 12 escolars i el monitor atrapats en una cova del nord de Tailàndia han iniciat les lliçons accelerades de l'aprenentatge de natació i busseig. Un grup de 10 soldats, liderats per un mèdic militar, es troben amb el grup per avaluar l'evolució de les seves condicions físiques. L'opció que surtin bussejant és la més viable a hores d'ara, segons els equips de rescat.
I una parella ingressada pel mateix agent tòxic que va acabar amb la vida d'un exespia rus.
Ha succeït al poble de Mesbury, molt a prop del lloc de residència de Sergei Skripal i la seva filla. La parella, una dona de 44 anys i un home de 45, van emmalaltir aquest dissabte i van ser ingressats al mateix hospital que Skripal. En primera instància es va pensar que s'havien intoxicat amb heroïna o crack, però els anàlisis posteriors van confirmar que la intoxicació era per Novichok.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Home, vinga, no ploreu, no ploreu. Perquè Parlem d'òpera continua amb vosaltres aquest estiu amb una selecció dels millors programes. Perquè no ens trobeu tant a faltar, Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.bancsabadell.com.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
La part positiva és que el partit arriba amb la feina gairebé feta i la permanència virtualment assegurada.
Ràdio Sabadell, notícies. Vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Joan Blanc, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Valentín Merchant, el nou jugador del Centre d'Esport Sabadell, s'ha mostrat molt content amb el seu fitxatge pel conjunt arlequinat i ha dit que té moltes ganes de tornar a trepitjar la nova Creu Alta. A més, el de Martorell ha volgut destacar l'exigència de l'afició arlequinada i el respecte que es va guanyar l'equip de Toni Saligrat la temporada passada.
És el quart fitxatge del Sabadell per la propera campanya i sap que l'objectiu des del primer moment serà lluitar per la zona alta. El lateral esquerre dels arlequinats afirma que el treball defensiu de l'equip de Saligrat va ser molt bo i que això ja és feina feta per aquest any. A més, Valentín diu que aquesta solidesa mostrada farà que els rivals afrontin els partits d'aquesta temporada amb molt més respecte.
Un equip que no encaixa gols, que juga a casa no encaixa, que juga fora a casa i no encaixa. O sigui, i això fa molt de respecte al final, perquè tu jugues amb aquests equips i dius, i ara què? Com els ataco amb aquests? Si van aquí i empaten. Van aquí o guanyen per la mínima, no els hi fan gols. Van aquí i al final els equips això ho saben i al final... No és el mateix anar contra un equip i dir, hòstia, cada setmana marquen dos o tres. Pues, tia, saps que segur, alguna tindràs i podràs guanyar o portar-te un o tres punts. I quan un equip té aquesta solidesa defensiva i s'ho ha guanyat, al final es crea un respecte.
Uns arriben, com Valentín Merchant, i d'altres que han decidit no continuar al Sabadell també defineixen el seu futur. Ens referim a Marc Martínez, el migcampista de Navarcles, ha anunciat avui la seva vinculació amb el Lleida Esportiu per les pròximes dues temporades. El jugador ja va vestir la samarreta de l'equip de la Terra Ferma amb anterioritat.
El sabadellenc Aleix Gómez ha quedat satisfet amb el seu rendiment a la selecció espanyola d'handbol durant els Jocs del Mediterrani, una competició en la qual els homes dirigits per Jordi Rivera han aconseguit la medalla de bronze gràcies, en part, a la gran actuació del jugador del Barcelona Lassa.
Després de debutar en dos amistosos, aquests Jocs del Mediterrani eren la primera competició oficial que afrontava Aleix Gómez amb la selecció espanyola. I el seu rendiment ha estat més que satisfactori. Tot i que Jordi Rivera no li ha desvelat els seus plans de futur, el cert és que sembla que el jugador jugador barcelonista pot tenir continuïtat a la selecció espanyola. Al mes de gener hi ha el Mundial i Aleix Gómez confia en ser-hi.
No m'ha dit res, però bueno, tinc a dos extrems. Bueno, són tres comptant amb mi ara quatre. Estava el Ferran, que va fer un europeu molt bo. El Bala, que també ha fet una temporada molt bona. El Caldi, ja sent molt bona, també està el Víctor. És a dir, jo haig de seguir treballant i fer el millor possible. A veure, sempre és una oportunitat.
La competència, com escoltàvem ara, a la selecció és forta, però Aleix Gómez confia en el seu treball diari al Barcelona Lassa per poder decantar la balança al seu favor. Per cert, que el sabadellenc es troba ara de vacances abans d'iniciar la pretemporada amb el conjunt blaugrana el pròxim 3 d'agost.
Les seccions de SEC, i en especial la de bàsquet del Club Natació Sabadell, podrien iniciar la temporada jugant els seus partits a la pista coberta d'atletisme. Les obres que aquests dies s'estan fent a les naus del carrer Moncada han d'acabar a principi de setembre, però l'entitat ja ha buscat solucions per si s'endarrereixen.
A hores d'ara, l'afectació és mínima. A partir de la pròxima setmana començaran els entrenaments d'alguns equips i hi haurà els primers canvis. Amb tot, la secció de bàsquet deixa clar que agraeix i molt aquestes obres. Resoldran els problemes de gut i, a més, el canvi de parquet també ajudarà i molt a millorar el desenvolupament de l'activitat. Quim Gómez, coordinador dels equips femenins de bàsquet, espera que es compleixin els períodes pactats, però afirma que, si no, hauran de començar la temporada entrenant i jugant a la pista coberta d'atletisme.
Pista coberta d'atletisme jo crec que és un espai de la ciutat que no només el bàsquet, sinó que altres esports li podrien donar molt ús, perquè crec que està infraestructurada i que, per tant, seria una sortida per proximitat, per qualitat de la instal·lació, per abundància d'espais, que ens permetria sortir del pas amb molta, molta, molta comoditat. És així que, bueno, esperant una miqueta tenint això sobre la taula, però sobretot tenint la voluntat i les ganes de que l'obra acabi quan abans i dintre dels terminis.
Veurem com avancen aquestes obres, que ja estan en marxa les naus, com dèiem, i que, entre d'altres, han de solucionar els problemes de goteres i amb el parquet que ha tingut aquesta instal·lació els darrers anys.
I aquest diumenge el Pavelló del Nord acull un partit amistós de futbol sala que busca ajudar l'Aaron i el Dylan, dos nens que tenen molta relació amb els amics del Pou Nou Escorial i que pateixen una malaltia estranya que necessita molts diners per poder afrontar el tractament.
Cinto Aranda, que ha estat l'ideòleg d'aquest amistós, va pensar en un partit entre la selecció de veterans de Sabadell i els del Futbol Club Barcelona. L'actual jugador dels Amics del Pou afirma que estan molt involucrats en aquest compromís i que esperen que el diumenge el Pavelló del Nord sigui una festa. Cinto Aranda explica com han muntat aquest partit amistós.
Exacto, 11 de la mañana estamos allí. La idea es que la entrada es algo simbólico, son 3 euros. Se hace un sorteo de una camiseta que nos regala Barça, Jordi Torres en especial, para sortear. Y lo que se recaude, todo lo que se recaude en las entradas será para Aaron y para Dylan. A partir de 11 de la mañana estaremos allí, porque ellos montarán su stand, cada uno en cada esquina, y venderán sus cositas que tienen pulseritas, tienen su lotería, tienen sudaderas, gorras de todo tipo. Y a ver si podemos regalar bastante dinero para ellos.
El partit amistós entre els veterans de Sabadell i els veterans del Futbol Club Barcelona començarà a les 12 del matí al Pavelló del Nord. A les 11, però, ja hi haurà dues paradetes de l'Aaron i el Dylan perquè tots els assistents comprin diferents productes de marxandatge.
Barcelona farà oficial en les pròximes hores els fitxatges d'Artur i Lenglet.
Pel migcampista brasiler, el conjunt barcelonista pagarà 30 milions d'euros i 9 en variables, mentre que pel defensa del central del Sevilla s'abonaran els 35 milions de la seva clàusula de rescisió. Fora de la vessant esportiva, a la majoria de mitjans de la capital catalana asseguren que el vicepresident Manel Arroyo dimitirà del seu càrrec el pròxim dilluns.
I l'Espanyol té previst presentar Borja Iglesias el pròxim dilluns.
El gallec ha estat molt important a les files del Real Zaragoza la passada campanya i serà el primer fitxatge de l'Espanyol per la pròxima temporada. El club perico anunciarà la seva arribada en breu i el podria presentar dilluns, ja que la intenció és que Borja Iglesias pugui començar la pretemporada amb la resta de companys.
Jornada amb molta participació espanyola al torneig de Wimbledon.
Rafa Nadal es veu les cares amb Kukushkin, mentre que Feli López s'enfrontarà a l'argentí Juan Martín del Potro. En categoria femenina destaca el duel espanyol entre Sara Sorribas i Carla Suárez, i també jugaran Garbiñe Muguruza i Lara Arruabarrena. Tots ells busquen accedir a la tercera ronda.
I pel que fa al bàsquet, amb rivals europeus de l'Uni Girona, avui obrim aquesta plana dedicada al món de la cistella.
Així és, el conjunt que entrena Eric Surís es veurà les cares amb l'Uni Gior d'Hongria, el Guernica basc, el Namur belga i l'Unió Esportiva portuguès a la primera fase de grups de l'Eurocup femenina. Encara en bàsquet femení, la selecció espanyola juga avui un partit de preparació a Son Moix contra el Japó, que començarà a les 9.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
No hi ha temps per més. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a partir de 2:15. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.